ABC 番組のファンク
arrenquem setmana i dilluns 25 d'agost del 2025, que és moment d'encetar nou programa del Penedès Gamma Extra. Ens esperen 3 hores d'actualitat i de continguts estiuencs. Durant tota aquesta estona us acompanyarem el Toni Olivella al control tècnic i qui us parla, Caterina Tallón. Com sempre, comptarem amb les seccions que ens presenten Sílvia Delgado i Marc Paredes al llarg del programa. Començarem el dia amb el quiosc, fem un cop d'ull a les portades d'alguns diaris digitals per saber el més destacat de l'actualitat nacional i internacional. I al voltant d'un quart de deu, el nostre company Eric Guijarro ens repassarà l'actualitat esportiva de casa nostra. Amb els esports arribarem al primer flash informatiu del matí de la mà dels nostres companys de la redacció que ens portaran l'última hora de Vilafranca i comarca. I un cop informats tindrem la secció Esbussen Firart per parlar d'art i de tot allò relatiu a aquest esdeveniment. A les 10 en punt és moment de la cita informativa amb el butlletí horari de Catalunya Informació. Continuarem la segona hora de programa parlant de castells i de tot allò que ha passat el cap de setmana amb l'Unai Estevez. Com sempre, al punt dels dos quarts, flash informatiu per saber l'última hora de tot allò que passa a Vilafranca i comarca. Després del flash, donarem inici al coaching en xancletes que ens porta la Glòria Forns per aprendre a tractar-nos una mica millor a nosaltres mateixos. Començarem nova hora de programa a les 11 escoltant un nou butlletí de Catalunya Informació. Després de les notícies, serà moment del concurs que fem cada dia perquè pugueu guanyar una caixa de préssecs d'Ordal, gentilesa aquesta setmana d'Esteve Ràfols. Abans d'obrir línies, parlarem del tema del concurs i a partir d'aquí ens haureu de respondre la pregunta que us formularem per tal de poder participar. Estigueu molt atents i atentes. A dos quarts de 12 serà moment del darrer flash informatiu del matí que donarà pas tot seguit a la recta final del Penedès Gamma Extra d'avui. Una recta final protagonitzada per la música avui de Sexeni. I dit tot això, només ens queda desitjar-vos que gaudiu molt amb el Penedès Gamma Extra. Comencem. Com us avançàvem, ara és moment de fer una passejada pel nostre quiosc digital i fer un cop d'ull a les portades d'alguns diaris per saber l'última hora nacional i internacional. I comencem amb la portada de La Vanguardia, que dedica la part central al nou curs polític. El govern central accelera per afrontar una tardor decisiva. Sánchez reprèn l'agenda amb els incendis i el repartiment d'immigrants com a urgències i el PP obliga 4 ministres a comparèixer al Senat. La fotografia va dedicada a Ucraïna perquè commemora la seva independència sense treva. Ucraïna va commemorar ahir el dia de la independència amb les armes parlant al front. Els drons ucraïnesos van atacar la central nuclear russa de Kursk i amb les expectatives d'una ràpida sortida negociada a la guerra, cada vegada més febles. A la imatge es veu una jove col·locant una foto del seu pare mort en combat al mur del record dels caiguts ahir a Kiev. Passem ara al punt avui, que dedica una imatge a un endoll sense connectar. Veïns desconnectats, diu. La Unió Europea voldria que l'intercanvi elèctric entre els estats espanyol i francès fos ja del 10%, perquè ara és del 2,8%, però per això caldria crear més infraestructura. També parla d'Ucraïna. Trump limita els atacs d'Ucraïna contra Rússia. Els Estats Units veten l'ús dels míssils de llarg abast sobre territori rus. El diari ara comença destacant una notícia d'urbanisme. L'eix de Consell de Cent dispara el preu dels lloguers a la zona. Un estudi situa la pujada en uns 200 euros al mes, un 14% més que la mitjana de Barcelona. El principal augment s'ha produït en els pisos més baixos i un cop les obres estaven acabades. La fotografia també va dedicada a Ucraïna. Ucraïna no és una víctima, és una lluitadora, diuen aquestes declaracions. Les ciutats ucraïneses es van tenyir ahir de blau i groc per commemorar l'aniversari de la seva independència, mentre Volodymyr Zelensky feia una crida a la resistència i la unitat. El periòdico parla també de Rodalies. L'R3 desespera els usuaris. Les interrupcions i els retards es van succeir durant tot el cap de setmana, un mes abans de començar les obres de la línia. També parla del sector econòmic clau a Catalunya. Diuen 11 municipis cobren un IBI milionari dels hotels. Barcelona lidera el rànquing, seguida de Salou i l'Hospitalet. Santa Susana ingressa més dels establiments que de les vivendes. I una imatge dedicada als incendis, la gestió forestal clau perquè a Euskadi gairebé no hi hagi incendis. L'onada de focs a Espanya remet, però encara en cremen 14 de nivell 2. I acabarem amb un diari esportiu, l'Esportiu concretament, que dedica gran part de la portada a parlar del Barça. Dogma de fe amb Hansi Flick al capdavant. L'equip ha mostrat reiteradament la seva capacitat per ressorgir quan està contra les cordes. La del Ciutat de València és la cinquena remuntada amb 2 gols en contra i la desena global amb l'entrenador Tautó. També parla de l'Espanyol, que continua en estat de gràcia. Esgarrapa un empat a Anoeta amb gols de Millà i Puado, tot i que guanyava 0-2.
Penedès Gama Extra, amb Caterina Tallón.
I gairebé a un quart de 10 comencen les seccions. El dilluns arrenquem parlant d'esports i d'allò que està passant a casa nostra i ho fem amb el nostre company Eric Guijarro. Bon dia, Eric.
Hola, què tal? Bon dia.
Que hem de parlar del cap de setmana, imagino, no?
Sí, una miqueta com ha anat la cosa. Es va animant el panorama esportiu a casa nostra. S'acosta al setembre. Ara viurem aquests dies de festa major, que enmig de les pretemporades als entrenadors sempre els hi agrada. Els que venen de fora els hi pilla una mica estrany. Els que són d'aquí ja ho saben, ja ho tenen assumit. Sobretot amb el bàsquet, aquests equips que ara comencen, acostumen a començar aquesta setmana de festa major o la d'abans, per tant és complicat. Però els que ja porten dies treballant, doncs bé, pràcticament no s'atura. De fet, el futbol aquesta setmana seguirà endavant amb entrenaments, amb partits. De fet, aquest dimecres el Futbol Club Vilafranca té un nou amistós i el disputarà després d'un cap de setmana en què ha jugat un amistós i un triangular. Per tant, es podria dir que dos partits, ja que triangular ja sabem, un partit de 45 minuts. A nivell de resultats, doncs no ha anat massa bé, però ja és això, és moment de fer proves, d'anar també encaixant les diferents peces d'un Vilafranca que un any més torna a tenir molts jugadors nous i, per tant, també amb entrenador nou. Es busquen coses noves, noves maneres de jugar, i això porta temps i també el típic assaig i error que s'aplica a tot arreu. Doncs bé, el Vilafranca que jugava dissabte a Terrassa, al camp del Sant Cristòbal, si anem mirant els minuts dels gols, doncs diríem partit desastrós. A l'inici del partit sí que és veritat que no van sortir les coses. Al quart d'hora el Vilafranca ja perdia per 3-0 davant un Sant Cristòbal que porta 3 setmanes més d'entrenaments. Això es nota, el ritme competitiu es nota moltíssim. Un Sant Cristòbal que ja, doncs, a més de ser un equip de superior categoria, doncs ja porta més setmanes a les cames. Va entrar com un avió l'equip al partit, a l'equip de Terrassa, i com dèiem, el quart d'hora ja guanyava per 3-0, i de fet al descans eren 4 ja els gols de diferència. Només comença el segon temps, el cinquè, dèiem 5-0. Ui. Desastre absolut. No, doncs aquí va arribar la reacció i fins i tot es va poder maquillar una mica el partit. El 53, Aleix Marí, un dels nous jugadors del Vilafranca, que fa el salt de l'Atlètic al Degà Penedesenc, doncs s'estrenava com a golejador amb la quadribarrada, feia el 5-1, i Nil Castell, que en aquesta setmana l'estem veient també amb el braçalet de capità, doncs va aconseguir 2 gols per poder maquillar el resultat i fins i tot va tenir per fer el hat-trick, però no va arribar i el partit es va tancar amb aquest 5-3, un autèntic festival de gols al mes d'agost, 8 gols, i ja ens agrada veure aquesta animació de cara a porteria en un amistós de pretemporada. Això contrasta amb el que vam veure ahir diumenge a Sant Mauro, triangular, Vilafranca, Sant Mauro i Vilanova. El primer partit es decidia per la mínima, el Sant Mauro guanyava per 1-0 amb gol de Marc Golias, gol al minut 10. El Vilafranca va tenir oportunitats, però li va faltar també aquesta finura davant, de cara a porteria. I el segon partit, aquí sí que no hi va haver color, derrota per 2-0 contra el Vilanova. El Vilanova, que es va mostrar molt superior, equip amb molta qualitat, i que a tercera, doncs, parlàvem també amb alguns jugadors, algun ex del Vilafranca, com Dani Rubio, i deia que aquest any donaran guerra a la tercera. Ho veurem.
Ho veurem.
A nosaltres ens interessa el Vilafranca, Ells ja faran
la seva. Ja
anirem
veient què
passa. Ja faran la seva.
Sí.
Doncs després d'aquests amistosos i ja el de la setmana anterior a Mollerussa, el Vilafranca ara, dimecres, partit a Badalona, 7:45 del vespre, un partit que s'havia de jugar a Vilafranca, es va anunciar, de fet, com el partit de festa major, però al no haver el municipal disponible, va haver la possibilitat de jugar-lo a l'Espirall, però el Badalona, equip de segona federació, volia uns requisits de camp i ells van decidir doncs, que es jugui allà, el partit es segueix endavant, però jugarà a Badalona.
Per tant, és un partit de festa major de Vilafranca jugat a Badalona.
Correcte. Doncs una mica estrany, però sí. és el que tenim. Coses així que doncs, exacte. Així doncs, dimecres nou amistós i ja al cap de setmana, doncs tindrem un nou partit, en aquest cas serà el primer amistós de tota la pretemporada a Vilafranca. Es jugarà a l'Espirall, això sí, diumenge a 7:15 de la tarda contra l'Igualada. Un derbi també de proximitat. Vilafranca Igualada en aquesta pretemporada. I ja després de festa major, recta final de la pretemporada i el dia 21, primer partit de Lliga al camp del Manlleu. Per tant, això ja...
Ja no queda res.
No queda res. El setembre ja el tenim aquí. El Vilafranca, que la setmana passada anunciava un nou fitxatge, el davanter Marc Barrantes, juvenil. Bé, acaba l'etapa de juvenil, arriba cedit del Cornellà, un club amb el qual el Vilafranca té bona relació. La temporada passada, recordem la cessió del lateral Didac Rodríguez, que va ser el millor jugador de la temporada, i un jugador amb molta qualitat, que això sí, aquest any ja fa el salt a segona federació. Així doncs, toca seguir treballant. Potser les sensacions d'aquest cap de setmana no són les millors, però ja és això, la pretemporada... són alegries i de vegades no tant. I sobretot quan són equips de superior categoria, això ja sabem que pot passar.
I al final és el que dius, no? És anar fent proves i ara és el moment, no?, de fer aquestes proves.
Sí, ara sí,
que
sí.
Fem a la temporada.
És el que toca. Doncs deixem enrere el futbol i anem amb l'hoquei. Tenim amb nosaltres ara el president del Patí Vilafranca, Fedin Sensei, amb el qual parlarem, perquè la setmana passada el femení del Patí Vilafranca començava la pretemporada i aquest dilluns li toca al sènior masculí. I per parlar d'aquest inici de temporada, aquesta preparació dels diferents equips, doncs saludem al president del club. Fede, què tal? Bon dia.
Bon dia, Eric. Com estàs?
Molt bé. Encantat de tenir-te per aquí a la ràdio. Aquestes setmanes, prefesta major, la passada, i ja aquesta que entrarem de ple amb la més típica, doncs toca tornar a la feina.
Sí, sí, ja toca. Després de tants mesos parats ja toca. Això no es pot aguantar tants mesos parats.
Tot i que la Lliga, pel sènior masculí que avui comença a entrenar a Torrelavit, doncs encara li queda, eh?
Sí, no, fins al 18 d'octubre es farà llarg, però el cos tècnic ha preparat molts amistosos perquè hi ha molts jugadors nous i ens distraurem aquesta pretemporada en tants partits.
Teniu Lliga Catalana, que també doncs, serveix una mica d'aperitiu, no?, abans de començar.
Sí, la Lliga Catalana és un torneig de pretemporada molt exigent perquè tothom vol guanyar cada partit i tothom vol arribar a la final a 4 i tothom la vol guanyar. I són partits molt exigents amb equips de la teva categoria i, bueno, és una prova de foc.
Serà una temporada una mica estranya, no?, perquè aquesta... Des de l'estiu s'estan realitzant les obres al pavelló dels nous vestidors. De fet, el sènior femení va començar el pavelló Firal, el sènior masculí comença a Torrelavit.
Sí, bueno, el que comporta tot tipus de reforma o obra en qualsevol instal·lació és que estarem uns mesos així entre parèntesis, i bueno, aquesta primera setmana comencem a Torrelavit amb el sènior masculí i en principi a partir del dia 2 de setembre la pista 1 del pavelló ja estarà per utilitzar-la i seguirem allà dintre entrenant.
Un projecte, podríem dir, de moltes cares noves, no? Revitalitzar una mica la plantilla, força canvis aquesta temporada. Potser no estaven tan acostumats, no?, a que d'una temporada a l'altra la plantilla canviés d'una forma tan important.
Bueno, últimament... Nosaltres sempre havíem fet un canvi, màxim dos canvis d'una temporada a l'altra. Aquest any creiem que era el moment de fer-ho després de baixar de categoria. Hem portat molta joventut a la plantilla, amb jugadors de 20, 21, 22 anys, gent amb molta gana, gent amb ganes de donar-ho tot aquí al Club Patí Vilafranca. I era el moment de fer-ho. Llavors, agrair als jugadors que han estat al club fins la temporada passada tot el seu esforç i tota la seva dedicació, i ara toca un canvi totalment radical i bueno, moltes ganes de veure'ls a la poliesportiva.
Molts canvis en un mercat, el de l'hoquei, que és complicat moure's, no?
Bueno, és molt complicat moure't quan baixes, és molt complicat moure't quan puges de hoquei plata o hoquei lliga, és molt complicat quan tu no pots fer les fitxes dels teus jugadors fins a finals de juliol, amb el que pot passar de que puguin marxar, és molt complicat tot, ja ho pots dir, que és molt complicat tot.
I de fet, fins a l'últim moment també havent una mica d'anar a aquest mercat, no?, perquè... En principi el Xus seguia, però al final no, Valcaldes, també una... Això sí que és una baixa important.
Bueno, totes les baixes són importants. En el món de l'hoquei la porteria, com ja sabeu vosaltres, és molt important. El Xus ha marxat. Per sort hem pogut fitxar un jugador, un porter molt jove, amb molta projecció, amb experiència hoquei plata i que surt de la base del Barça, vull dir que té experiència sobrada i, bueno, hem estat de sort perquè a 25 de juliol no era fàcil trobar un porter de garanties per hoquei plata, però, bueno, hem estat de sort, hem treballat per aconseguir-lo i, bueno, estem contents, sense oblidar que tenim el Pol Castro també, que és el porter nostre que puja de la base i que ho està fent molt bé i que l'any passat ja va debutar i aquest any és jugador del primer equip a tots els efectes.
També canvia la banqueta, a banda de les cares noves, una d'elles doncs, és l'entrenador, el Cito Expósito, un vell conegut de la poliesportiva.
Sí, amb el Cito va ser jugador del Patí, jo tinc molt bona amistat amb ell, jo l'havia entrenat, ja feia anys que ens trucàvem per aviam si algun any podíem juntar-nos a fer un projecte aquí al Patí. Per sort aquest any s'ha pogut juntar, és un entrenador que ja el veureu, que és molt valent a l'hora de jugar, serem un equip que apretarem, que estarem a dalt, que posarem moltes ganes, i jo crec que era l'entrenador ideal per tots aquests canvis.
Doncs això pel que fa al senyor masculí, el femení també ho hem comentat, no? Aquest retorn als entrenaments que va ser al pavelló Firal mentre no es pugui tornar a la poliesportiva. En aquest cas parlem d'un equip que porta dos ascensos de categoria consecutius, un projecte engrescador i que ja doncs, ha aconseguit fer el salt a la Nacional Catalana aquesta temporada que es presenta il·lusionant.
Home, és indubtablement un orgull i una il·lusió pel club aquests dos últims ascensos directes. Tot s'ha dit que Nacional Catalana és una altra història, però que estem superil·lusionats i l'objectiu ha de ser quedar els quatre primers per poder disputar el play-off. El cos tècnic ho sap, les jugadores ho sap, el club ho sap, no ens n'amaguem. I tenim moltes ganes de que comenci aquesta Nacional Catalana, que mai hi ha estat al club. I és un valor que li donem, també. Vull dir que estem supercontents i esperem que comenci la Lliga perquè crec que veurem grans partits de la poliesportiva, també.
Aquí diríem que es manté la columna vertebral de l'equip, però com heu anat fent cada estiu, doncs afegint alguna peça més, que de fet ja les hem pogut veure sobre la pista entrenant.
Sí, sí, la columna vertebral segueix perquè és molt potent i sí que hem fet tres fitxatges també de jugadores molt joves però amb experiència a Nacional Catalana que ens aportaran aquest plus de tenir una banqueta totalment experimentada i amb molts canvis, que és el que demana la Nacional Catalana.
Doncs Fede, per part nostra només ens queda desitjar-vos molta sort aquesta temporada. De fet, ara ja quan comencin els amistosos ja seguirem pendents del que aneu fent. I abans d'acabar, en principi, després de Festa Major, ja tornem al pavelló, no?
Sí, sí, la pista de dintre ha d'estar operativa. La pista de fora ja és més complicat, però la pista de dintre està operativa. I, bueno, nosaltres el dia 1 entrenem allà amb el primer equip i el dia 2 també. Vull dir que, en principi, si no falla res, ha d'estar operativa. Esperem que no falli res.
Doncs esperem que no. Fede, moltes gràcies pel teu temps i, novament, molta sort i que, evidentment, anem parlant al llarg de la temporada. Una abraçada.
Ens veiem, Eric. Moltes gràcies. I bona Festa Major a tots, també.
Igualment.
Adéu, maco, adéu.
Doncs bé, sentíem les paraules d'en Fede i Sense una mica ja per tancar aquest quartet d'hora d'esports. La setmana que ve dilluns és festa, no?
Dilluns és festa, no tindrem aquesta secció, Eric.
Ja està, quina llàstima.
Tornarem amb el Penedès en xarxa d'aquí dues setmanes.
Correcte.
Molt bé, doncs moltes gràcies, Eric. Hem escoltat doncs, aquest balanç dels amistosos del Vilafranca i aquesta entrevista amb el president del Patí, el Fede Insensé. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Bona setmana i bona Festa Major a tothom.
Igualment.
Bon dia, són 9:45.
Ràdio Vilafranca, les notícies locals i comarcals.
A la sintonia de Ràdio Vilafranca fem un breu repàs a algunes de les informacions que marquen l'actualitat local i comarcal. Us parla Goretti Martínez. Unió de Pagesos convoca una assemblea oberta a Vilafranca per debatre l'actual situació de la vinya amb preus a la baixa. Unió de Pagesos va convocar ahir la pagesia viticultora a una assemblea oberta que va tenir lloc a Vilafranca entre la Rambla Sant Francesc i la Rambla Nostra Senyora per debatre l'actual situació del sector de la vinya i el vi en una barema amb preus que tendeixen a la baixa. Ferran Carbó, coordinador comarcal de la Unió de Pagesos a l'Alt Penedès, explica que els viticultors necessiten més marge a l'hora de saber els preus que pagaran les companyies pel seu raïm. L'assemblea tenia per objectiu explicar la situació i parlar de futures mobilitzacions, tot i que, tal com va la barema, és molt difícil promoure accions de protesta pels baixos preus. Els castellers de Vilafranca tanquen el cap de setmana previ a la Festa Major amb l'estrena del Pilar de Vuit amb folre i manilles al Catllar. Els Verds actuaven dissabte a la tarda a la Festa Major del Catllar i diumenge al migdia a la de l'Arbós, en dues actuacions de màxims al costat de la Vella de Valls i la Jove de Tarragona. En el cas de l'Arbós, també amb la colla local, els Minyons de l'Arbós. A l'Arbós, els castellers de Vilafranca van plantar la torre de nou amb folre i manilles a la primera ronda. La segona ronda va ser el torn del 5 de nou amb folre, mentre que la tercera van optar pel 4 de nou amb folre, mirant a Sant Fèlix i amb la idea d'afegir-hi un pis més. Tot i que la intenció dels Verds era tirar el Pilar de Vuit amb folre i manilles a l'Arbós, després d'haver-lo estrenat el dia abans al Catllar, la diada arbossenca es va haver d'acabar de forma abrupta per manca d'efectius mèdics a plaça després d'una caiguda de la colla local. Pel que fa a dissabte a la tarda, a la Festa Major del Catllar, els Verds van iniciar l'actuació amb el 5 de nou amb folre. La segona ronda va ser el torn de la Torre de Nou amb folre i manilles i van cloure les rondes de castells amb un 9 de 8 que també mirava cap a un pis més per Sant Fèlix. A la ronda de pilars va arribar el moment més esperat, el Pilar de 8 amb folre i manilles, que estrenaven a plaça aquesta temporada després de molt bones proves als assaigs. Els xicots de Vilafranca guarden forces per la Festa Major després que se'ls hi resistís el 4 de 8. Els xicots de Vilafranca actuaven ahir al matí a la plaça Constitució, acompanyats dels bous de la Bisbal i els castellers del Foix. Els de la camisa vermella van afrontar el 4 de 8 en primera ronda, però van preferir deixar-lo després d'un intent desmuntat en no veure's suficientment còmodes. Finalment, els castells van ser el 5 de 7, el 3 de 7 i el 4 de 7. Malgrat no haver pogut en aquesta actuació amb el 4 de 8, que ja han completat en altres ocasions aquesta temporada, les sensacions de la colla són bones de cara a la Festa Major. I la Marató de Donació de Sang de Vilafranca recull 228 donacions que beneficiaran 684 pacients. Divendres, en el transcurs de la Marató de Donació de Sang que tenia lloc al Consell Comarcal de l'Alt Penedès, 240 persones es van acostar per donar sang. 228 persones van poder fer efectiva la seva donació, 13 de les quals donaven per primera vegada. A més, dues persones van donar moll d'os. Des del Banc de Sang i Teixits apunten que 684 pacients es podran beneficiar d'aquestes donacions.
Ràdio Vilafranca, serveis informatius.
Vila, 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 sí, sí, sí.
Penedès Gama Extra, el magazín d'estiu a Ràdio Vilafranca.
Cada 15 dies al Penedès Gama Extra parlem d'art i de tot allò referent al Firart. Avui estarem molt ben acompanyats amb quatre artistes i membres de l'organització del Firart. Ells són el Jordi Masó, el Josep Casanelles, la Roser Blanc, l'Helena Musa i la Cristina Gallardo des de l'organització. També tenim a la Lia Marrugat, però està fent tasques de filmació i no sé si ens dirà alguna cosa o no. Hem de dir que aquest dijous passa passat ja es va inaugurar el Firart a la capella de Sant Joan i m'agradaria veure una mica com són les sensacions, no? Un cop ja ho tenim aquí.
Bé, doncs són molt bones. Aquest any, amb tots els canvis que hem incorporat, penso que s'estan rebent molt bé i hem tingut molta afluència de gent. A més, les vendes estan anant molt bé i esperem que aquests dies continuï el bon ritme.
Pel que fa als artistes, veure l'obra allà a la capella de Sant Joan...
Doncs sí, a tots ens fa molta il·lusió, sobretot també doncs, anar-hi el dia de la inauguració per estar en contacte amb la gent i amb la resta d'artistes. Molt contents.
Sí. La veritat que els canvis que, sobretot aquesta última etapa, hi han hagut, doncs, jo penso que són potents i que s'està fent molt bé. Sí.
Home, sempre és un... No sé, és molt engrescador tenir un espai on poder mostrar el que fas i és un bon lloc, no? I llavors, doncs, és molt engrescador, la veritat.
I el Josep?
Per mi, al ser la primera vegada, també, el fet de poder donar sortida a la meva feina, al meu art, entre cometes, representant molt per mi i molt engrescat i bueno, amb ganes de veure com acaba tot plegat.
A cada secció proposem una temàtica per anar comentant i xerrant al voltant de l'art, al voltant del Firart. Avui la temàtica que ens proposen és com influeix l'entorn en la pràctica artística, no? No és el mateix viure aquí al Penedès que viure a una ciutat o viure a l'altra punta del món. No sé com ho veieu, això, no?
Sí, una mica us proposàvem aquesta temàtica per anar estirant el fil, perquè creiem, a més, que sou quatre artistes que amb les vostres peces es pot veure bastant clar. I ens agradaria que parléssim una mica d'això, també des de com creieu que ha influenciat el lloc on heu viscut o el territori del Penedès amb aquesta col·lecció que porteu aquest any, no? Llavors, us proposem una mica que ens expliqueu què heu portat aquest any, què es pot veure a la vostra carpeta. I després, si voleu, entrem a la temàtica.
Entrem en detall. Comencem amb el Jordi.
Doncs jo la col·lecció que presento aquest any doncs és de textures abstractes. Poden recordar molt doncs, a territoris, també, des de la vessant més de terra seca fins a inclús a transformar-nos cap al mar, no? I sí, són textures doncs, fetes amb molta emoció, amb el cor des de ben endins i la veritat molt content. No?
Doncs jo aquest any porto un treball, he deixat una mica una etapa més minimalista i un treball doncs, més de moltes capes, sempre amb, més o menys amb el context de la figuració, més o menys oberta o tancada. I llavors, doncs, barrejant molt tècniques i una mica com intentant trencar les rutines que sempre s'acaben imposant per no perdre el moment de amb què trobes una cosa que et sorprèn i que d'alguna manera et genera tu un petit clinc intern, que és el que, en definitiva, de moment m'adono que ara estic buscant molt.
Jo en aquest cas porto fotografies de Vilafranca, dels carrers on visc, no? I que d'alguna manera doncs, he volgut parlar del meu territori, que a vegades encara et sents més compromès com a artista, no? Perquè hi ha moltes capes en aquest territori, no? Que des de petita doncs, has viscut, has vist, i a partir d'aquí doncs, també treballes des d'altres llocs, no? Vull dir, em refereixo que he estat molts anys vivint a Barcelona, retratant, fent fotos de Barcelona, en què Barcelona és una ciutat que té molts estímuls, surts al carrer i a la cantonada i ja trobes, no?, el que sigui, també perquè, d'alguna manera, el no formar part, no, el no haver viscut sempre allà, no?, doncs hi ha com molt més atractiu. El fet de venir aquí a posar-me el repte de retratar el que em quedava més a prop amb la mateixa actitud amb què ho feia a Barcelona, doncs per mi ha estat un repte, no? I com a artista, retratar el territori a vegades és molt més complicat, molt més complex del que sembla, no? Perquè també, d'alguna manera, t'exigeixes més, també, perquè és el teu lloc, no? Llavors, en aquest cas, doncs porto fotos de Vilafranca, dels carrers, dels comerços més locals, del que hi han escrit, els escrits a les parets, no? Frases, declaracions d'amor, grafitis del mercat, de la gent del carrer, no? M'agrada molt retratar la gent, també, que crec que forma part del territori, però pensava que en el Firar tampoc era més compromès, no?, per qui sortia la foto, i llavors doncs, hi ha molt d'això, de comerços, de Santa Maria i el que hi ha al voltant, no?, i també autorretrats, no?, que crec que és forma part de voler buscar aquest llenguatge, no?, amb el territori, amb el que tens a prop, no?, de voler-t'hi com vincular, no?, i a partir de l'autorretrat doncs, també és una forma que em resulta fàcil de poder-hi treballar.
Per mi l'entorn, penso, i és així, m'influeix moltíssim. Jo visc al terme de Font-rubí, visc envoltat de vinyes, llavors la meva obra es basa pràcticament al 100% en fusta. Ara bé, incorporo elements com el cep. Hi ha tres o quatre peces que el cep hi és molt... i està molt, molt vinculat, molt relacionat, o inclús una d'elles, el 90% és cep. Llavors, doncs, entenc això, que l'entorn sí que m'influeix, tant amb els materials com potser amb la forma de treballar, perquè doncs, és un entorn molt, molt tranquil, molt suau, molt light, i llavors doncs, penso que tot això m'influeix. Evidentment que també penso que amb les meves peces influeix els 40 anys de dissenyador gràfic. Vull dir que el concepte, el grafisme, penso que també hi queda reflectit. Però vaja, tal com deia, l'entorn és bàsic.
És curiós el que deia també la Roser, no?, de la dificultat de treballar amb el teu propi entorn i de que potser t'era més fàcil treballar fora, no?, a Barcelona, pel fet de que estàs descobrint, no?, nous elements i els de casa els tens vistos i no saps si això pot cridar l'atenció o no. No sé com ho veieu vosaltres, si aquesta dificultat o no de treballar amb l'entorn.
Bé, quan treballes amb l'entorn, vull dir, jo les meves obres també, amb diferents tipologies doncs, que he portat a terme, l'entorn i la cultura popular, per exemple, sempre hi han estat molt presents, no? Sí que corres el risc, doncs, a repetir-te de coses que ja s'han fet o el que sigui, no? Però sempre intentes donar-li, doncs, aquell caire diferent, aquella visió diferent, no? Vull dir, jo, per exemple, he fet col·leccions als balls de Festa Major, no?, i en comptes, doncs, entrar amb la figura més figuratiu, on es veiessin cares o es veies el cos sencer, doncs, per exemple, volia representar aquell instant, no?, aquell retruc de pandereta, no?, aquells detalls que no es veuen, no?, que moltes vegades doncs, poden anar influenciats doncs, amb la fotografia, no?, per exemple, doncs, de captar aquella essència d'aquell moment sense que es vegi la resta de l'obra, no?, que sigui una obra oberta, no?, que et doni a imaginar. I aquesta, doncs, suposo que és una mica la nostra feina, no?, intentar captar altres essències diferents.
Clar, en el meu cas el que em passava molt és que jo fa molt pocs anys que estic fent fotos per aquí a Vilafranca, no? Això no vol dir que no... El fet és que em feia vergonya, no? Perquè, clar, a Vilafranca et coneix molta gent. I llavors, el fet de trobar-te gent, què fas, què no sé què, d'haver de donar explicacions, pensar que, ai, potser estic incomodant algú, no? Això també a vegades m'ha costat, no?, a sortir al carrer a Vilafranca a fer fotos per mi, no? Més enllà de la feina, no?, a fer fotos per mi. Per això, perquè també la gent et coneix, no? En aquest cas, la fotografia no sent pintures i quan us poseu amb un cavallet allà, no?, us deveu trobar gent, no?, que us coneix i tal, i en aquell moment dius, ai, un moment, no?, també vols obtenir el teu espai. I clar, això també ha estat interessant, no? Jo li he donat la volta, en aquest cas. O sigui, he sortit al carrer, sabia que em trobaria gent, doncs també, no?, que formin part de la feina, no?, que estic fent en aquell moment.
Clar, i és això, que també depèn de la disciplina artística. No és el mateix pintura, fotografia, treballar la fusta, no? No? Com ho veieu?
Exacte, els materials, per exemple. Jo venia de Barcelona ja fa 14 anys i el paper doncs, el trobo al Penedès, doncs, les conques dels rius, els molins paperers, també a través d'un col·lectiu artístic, doncs, de Riudevitlles, no? Tot el recorregut de connectat amb Capellades, no? I tot aquest i el paper, doncs, el treballo aquí al Penedès, amb la proximitat amb les fàbriques, de poder anar a demanar que et donin paper, etcètera, o elements auxiliars, com les canyes, per després, per exposar el paper, necessites un llistó lleuger on poder penjar, doncs et vas a buscar canyes, les talles per la meitat, i tens, o sigui, d'alguna manera, la matèria prima la tens com una miqueta més a prop, i sí, és clar.
I, bueno, en el teu cas, Helena, també has participat diversos anys a la Bienal de Riudevitlles, no?, que també com que t'orienta a seguir treballant amb el paper, que és una de les dels condicionants.
Exacte, sí, sí. I veure, doncs, a través d'això de... O sigui, veure una miqueta el territori, descobrir tota l'activitat que hi ha, que no és tan llampant, o sigui, com la que trobes al voltant d'una gran ciutat com Barcelona, però que hi és i que l'hem de cuidar, no? És el nostre petit ecosistema artístic i és superimportant donar-li valor, no? També el que no és el centre, sinó que és l'extraràdio o la xarxa.
Que també acaba tenint un caràcter, no?, l'art que es produeix des d'aquí al Penedès, perquè a la capella hi trobem tant, bueno, la Festa Major hi és molt present sempre, no?, però també hi trobem aquesta aproximació des del CEP, hi ha diversos artistes que treballen aquesta connexió amb la natura, no?, també tenim l'Anna Rafeques, que incorpora fulles d'olivera directament a les seves joies. Vull dir que els artistes del Penedès es nota que tothom, més qui menys, de la seva manera, incorpora aquest territori, aquesta pertanyença, no?
És això, és incorporar el territori, no només amb el material, sinó amb la inspiració, no? Vull dir, és com una barreja de tot. No sé si també de tant en tant necessiteu, per seguir el vostre procés creatiu, allunyar-vos del territori i tornar-hi.
Jo, en concret, en base a aquesta pregunta, et diria que no. Vull dir, és el meu cas particular. Vull dir, no tinc la necessitat d'allunyar-me. Vull dir, simplement, vull dir, cercar informació, vull dir que avui en dia és relativament fàcil, i a partir d'allà, de què et pot suggerir una imatge que veus, transformar-la i adaptar-la a la que tu, o la que jo, com la interpreto. I a partir d'aquí donar-li també un sentit. Vull dir, hi ha moltes peces, doncs, que bueno, la puc concebre inicialment d'una manera, però sobre la marxa també la vaig transformant i donar-li un altre sentit que la millor inicialment no veia, però un cop l'estàs treballant, dius, ostres, puc anar per aquí.
Perquè tu més, Pep, fas aquestes figures tan metafòriques, no? Perquè agafes un concepte i el transformes en una imatge, però mentre m'ho explicaves pensava, i aquestes temàtiques com et venen al cap, també?
Bueno, jo segueixo el que jo he comentat abans, vull dir, aquests 40 anys de disseny gràfic, vull dir, el que fèiem és cercar informació davant d'un projecte, d'una feina que tenies entre mans. Ara, una mica faig el mateix, vull dir, un cop tinc la idea, l'esbosso, i a partir d'allà, doncs, faig un tractament informàtic per després poder elaborar una plantilla que transporto sobre la fusta i retallar-la i donar-li forma. La informació és aquesta, vull dir, després ja és cadascun davant d'una imatge, com la veu, quin sentit li vol donar, què li suggereix, vull dir, una mica tot, és tot això. I a partir d'aquí, doncs, arriba un punt final, però malgrat això, un cop estàs al taller, sempre, com que el fet d'estar sol, estar centrat en la imatge, en el que estàs fent, sempre ve una altra idea, un altre flash que pots incorporar. I això em passa molt amb les bases de les peces. Jo arribo al taller amb la imatge de la peça, però quan concebeixo la base, aquí sí, em deixo anar més i incorporo, doncs, altres elements que tinc a l'abast, que trobo, que, bueno, jo treballo molt també amb peces o material reciclat que intento incorporar, vull dir, i una mica d'aquí surt la peça final.
Clar, és curiós perquè tu t'hi has dedicat, no?, a treballar la fusta, era un hobby, però t'hi has dedicat ara més que estàs jubilat, però la teva feina professional t'ha servit per poder-t'hi dedicar també, perquè marida és una mica això, no?, el disseny gràfic amb l'art de la fusta.
Sí, sí, evidentment. Vull dir, a mi em serveix. Després, és clar, a veure, també hi ha un altre aspecte, vull dir, concebir una peça, haig de pensar en com la duré a terme. Vull dir, jo tinc uns mitjans mecànics que bueno, tinc el que tinc i en base a això hi treballo. Hi ha peces que em les puc imaginar, però dic, no ho deixo perquè no sabré com desenvolupar-la. Això, bueno, sempre una mica, això que deies de la feina de disseny gràfic, passa inicialment quan jo vaig començar en els meus anys, vull dir, tu podies concebre un disseny X, però havies de pensar en quins mitjans s'havia de reproduir. Vull dir, no podies fer qualsevol cosa perquè en aquells temps hi havia uns mitjans de reproducció i segons què, doncs dius no, perquè em quedarà un nyap, no pot ser. Vull dir, haig de pensar en la maquinària que després la durà a terme. I una mica ara em passa això, vull dir que haig de pensar en el taller que tinc, les màquines que tinc i el que podré fer.
Parlàvem de com influeix, no? Us influeix el territori, hem parlat del material, hem parlat de la inspiració, també s'ha de parlar d'aquesta memòria, no? Del territori, memòria local, l'arrelament que teniu vosaltres, no? Els vostres orígens, vull dir, tot això ho podem veure també a les vostres obres.
Sí, evidentment les arrels hi tenen molt a veure. Tenen molt a veure i en la majoria d'obres hi són presents. Jo ara, mentre parlàvem, doncs, anava pensant doncs, en diferents col·leccions doncs, que he pogut treure, tant de pintura amb diferents versions com també de joieria. Jo també sóc joier. I la veritat és que sí, el territori sempre hi acaba sent present. No? Per exemple, no, el meu projecte final de joieria doncs, el vaig titular Territori Immediat. Mm-hmm. Parlava del Penedès i vaig crear unes joies que anaven des de la vinya fins al Garraf. No? Molt diferents, unes joies molt, molt fashion, molt, molt trencadores, però que recordaven a la vinya amb vistes de satèl·lit, per exemple. I estaven fetes doncs, amb dissipadors de calor, per exemple. No? Vull dir que era un xoc bastant heavy, no? Però sempre hi són presents les arrels. Sempre hi ha aquella petita pinzellada doncs, que pot parlar de les teves arrels, doncs, per exemple, en el món de la vinya, vull dir, la meva família, amb uns tiets, sempre tenien vinyes, jo havia anat a collir raïms, no? Cosa que el jovent d'avui dia jo crec que no hi ha anat ningú mai a collir raïms, per exemple, no? I a guanyar-se els primers calarons.
Bueno, depèn de qui, depèn, no? Tothom més que menys sí, encara ha d'anar a ajudar.
Bueno, no sé, jo ho recordo, no? Que amb 12 anyets anaves allà a la vinya, ja. Mm. No? I aquestes coses sempre hi són, amb la cultura popular, que aquí la vivim molt intensament. Jo l'he viscut des de petit i, per tant, sempre hi és present, no? Sobretot el tema casteller, que és el tema que he mamat jo més de petit, no? Jo crec que totes aquestes coses sempre, d'una manera o altra, poden acabar influint en segons quines col·leccions pots treure. No?
Per mi és un motor el fet de pensar que aquest document doncs, pot ser doncs, d'arxiu, no? Després, la caducitat dels documents digitals i analògics ja no depèn de mi, però el fet de treballar i de posar-m'hi, en part, també hi ha aquest motor de documentar el lloc, el moment, l'ara, no?
Com ho veieu vosaltres des d'altres disciplines?
Les arrels, si ens influeixen, sí. Vull dir, en el cas meu també, vull dir, el tema de la fusta des de petit l'he viscut, vull dir, el meu pare era boter, feia botes de vi, un tiet era fuster, em passava moltes estones al seu taller veient com treballava, i bé, tot plegat, evidentment que han passat una sèrie d'anys que la fusta ha sigut bé, molt complementari, vull dir, o totalment inexistent, però bueno, arreu d'això, vull dir, jo, com el més jove d'aquí, doncs, bueno, ara m'ha tornat a vindre la vena i bé, no sé el recorregut que tindré, evidentment, però, doncs, bueno, quan sigui gran, penso que seguirem la fusta.
Ho portaves a la sang.
Que, de fet, el Pep ens va fer... li vam fer l'encàrrec de fer-nos tots els mobles centrals de volum. Vull dir que estàs exposat sobre un moble que també has fet.
Sí. Una altra obra d'art, no?
Encara té més regust, això.
I tu, Helena?
Jo em sento una desarrelada.
Sí,
sí, sí. Ah, no,
també
no.
Està bé.
La meva arrel és la meva activitat artística. És com una mena de diari personal. Jo sempre sento que vaig fluctuant pel món i llavors és... Arribo a aquesta conclusió, que l'activitat artística és com una mena de registre per no sortir volant.
Bé, abans d'acabar aquesta secció, que ens queda poc temps, també m'agradaria fer recordatoris, no?, del FIRAR, que s'acaba d'inaugurar. Doncs tenim això, una quarantena d'artistes, n'hi ha de nous, 14, no?
Sí.
Fem una miqueta d'això, de recordatori, de preus, no? Són preus assequibles.
Sí, bé, aquest any, a més, tenim la novetat de les visites guiades, que us recomanem que veniu a provar-les, que a nosaltres també ens va molt bé saber les vostres opinions, i cada dia a les 6 començarem, 6 i 10, comencem a fer una mica de visita guiada, que dura uns 40 minuts, i repassem tots els artistes, que de moment estan anant molt bé, perquè així us coneixen una miqueta més, no? I a part de veure l'obra, saps alguna cosa més... I bé, els preus són molt assequibles, van des de 25 euros fins a 250, i després sí que tenim algunes peces més grosses a uns preus lliures. I també tenim les butlletes del sorteig en marxa, que podeu venir-les a buscar fins al dia 31, que llavors farem el sorteig de les 40 obres que cada artista n'heu cedit una el dia 1 a les 10 del matí.
Això de les visites guiades, que és la novetat, com funciona? És la primera mitja hora de l'obertura de la capella? Com per algú que digui, ostres, a mi m'agradaria fer això, com ho he de fer? No?
Sí, no hi ha inscripció prèvia ni té cap cost, llavors és qüestió de venir a la capella i dir-nos, ei, vinc a fer la visita guiada, i llavors fem una mica de grup amb qui hagi vingut, si només hi ha una o dues persones també la fem, i llavors fem aquest petit recorregut comentat que les fem gent de l'equip, i una miqueta traslladem doncs, a aquestes impressions que cada artista ens heu explicat abans d'obrir per poder conèixer-vos més profundament. No?
I una altra de les novetats aquest any era l'estrena del mecenatge, no?
Bé, nosaltres sempre hem treballat, i de fet és una fórmula que ja amb l'edició, amb tots aquests anys de recorregut ja es treballava, però només es feia amb empreses. No? Aquest punt d'obrir el dia abans amb el compromís de compra... I així poder incentivar unes primeres vendes i ja començar amb el màxim que puguem controlar de promocionar aquestes vendes, no?, pels artistes. I aquest any ho vam extendre a un format per persones individuals i ha anat molt bé. Hem aconseguit uns 10-12 amics del FIRART i esperem que s'hi apunti més gent.
Molt bé, doncs ja tenim tota aquesta informació, hem conegut una mica més alguns dels artistes i moltes gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé.
Gràcies.
Penedès Gamma Extra.